Hola, què tal? Ara em sentiu?
Oh, estupendo, estupendo.
Quin ara canvi, sí. No? Quin canvi.
Bueno, escolta, bon dia. Ara estàvem parlant de la pel·lícula, que després comentarem una miqueta més, aquesta Loco por ella, que s'estrena a Netflix, i comentàvem, no?, que ara que es parla tant, forma part del debat, no?, dels límits de l'humor i on es parla molt del que és políticament correcte i el que no. Clar, és un tema delicat, el de les malalties mentals, no?, i per aplicar-lo en una comèdia. Però certament, no sé si tenies dubtes, si ha estat en el teu cap precisament aquesta qüestió.
Sí, o sigui, des de sempre... Però de totes maneres, nosaltres no hi havia cap intenció com de fer comèdia de les malalties mentals, sinó que la nostra idea era fer una comèdia romàntica al voltant de les malalties mentals i la comèdia va per altres camins, però sempre l'aproximació a aquest tema sempre ens va crear molt respecte. L'única... Ja des de guió, és a dir, el treball que vam fer l'Eric Navarro i la Natàlia Durant sobre... de què estàvem parlant i sobre què significa una relació amb una noia manicodepressiva i el que és un centre psiquiàtric i el que és l'estigmatització de la malaltia mental. Sí. Si tu tens molt clara la base de què parles, no? I emocionalment per què estàs fent aquesta pel·lícula, no? El motiu per el qual estàs explicant aquesta història, ja després l'humor et tranquil·litzes molt, que pots riure de la que té Tourette, que no és una malaltia mental, però com fer humor amb el Xavier Gran, fer humor amb el Luis Zahera, que és un tio que té esquizofrenia paranoide, inclús fer humor amb la Susana Baitua, que té aquesta bipolaritat i per tant quan està en l'etapa maníaca, pues se mete en una moto en contradirecció i quasi se mata, això és el que puc dir, però com ja tens molt clar la base, no? Emocional i de què estàs parlant i per què estàs fent aquesta pel·li, anava molt tranquils en aquest aspecte.
Heu hagut de fer gaire feina d'això, de documentació, no? De treballar del tema?
Moltíssima, perquè... O sigui, bàsicament, tampoc de les malalties mentals... Més que no se'n sàpiga és que s'estigmatitza d'una manera, no?, que quasi les tractem de manera que no estem còmodes amb elles al dia a dia, no?, diguem. Llavors, és una mica, doncs, bueno, que no es noti molt, no?, que tens això, no?, una mica perquè els altres estiguin bé, que és una mica el missatge de la peli, no? I ens interessa molt aquest missatge antipositivista, una mica, no? Que ara s'està portant molt a Twitter, de dir, si quieres, puedes, si tu pots estar millor, favor, és perquè vols, estàs deprimit, perquè vols estar trist, i és com, acceptem la depressió com una malaltia, acceptem la depressió com una enfermedad que no per això l'has d'apartar ni l'has d'ajudar de cap manera, i si aquella persona no té cap obligació o no ha de sentir aquesta pressió d'estar malament, simplement... Tu, com a persona que està al costat d'ella, s'ha de fer aquest viatge amb ella, no? Clar. Però això d'estar deprimit i... Vinga, anima't! Hòstia!
Dius. Mira, també citàvem el David Verdaguer, que demà matem aquesta entrevista, i parlem un moment de Tabús, no?, que és aquest programa de TV3, que precisament fa un camí entre l'humor i coses que es podrien considerar, ostres, d'això no es pot fer humor, no? I ens deies que, clar, l'objectiu hauria de ser no anar-nos als extrems, no? Ni són superherois, ni són pobretons. Són persones que tenen una malaltia. Clar. I que, per tant, tirem endavant, no?
Sí, sí, i normalitzar-ho, i a partir d'allà és on crec que la comèdia flueix, perquè l'empatia amb la que estàs entrant o l'atenció és diferent, o sigui, l'òptica és una altra... I tots els missatges que estem rebent a Twitter, inclús, és els que agraden més, diguem. Ara acabo de veure una història d'una noia que donava gràcies, diguem, a la pel·li, o sigui, com explorosa d'haver normalitzat i haver fet una comèdia totalment funcional, és a dir, és una comèdia romàntica de manual, és a dir, l'estructura i una mica amb el que sustenta és una cosa que per l'espectador és molt satisfactori, no? Perquè dius, hòstia, és que és una comèdia romàntica que hem vist moltes vegades. Jo penso, hòstia, i què té de dolent, això? Perquè després ja la base estem dient alguna cosa que crec que no s'ha dit altres vegades, no? Però la base entre el chico conoce chica, juguem una mica, bueno, de fet la gràcia és que els primers 15 minuts són un cliché, no? De conocer a la tia de mi vida durante 20 minuts jugues amb això, amb aquesta nit màgica, no? Que et trasllada alguna cosa que ja has vist moltes vegades, que era la idea.
Escolta, tens 30, no m'equivoco, 32 anys.
31 ara.
31? Bueno, mira, ja t'he posat un any.
Ja m'has sumat un, que un d'era.
Però és que, clar, la teva trajectòria rapidíssima, molt jove, passant d'aquest Barcelona nit d'hivern, és a dir, amb tota la feina prèvia i els estudis, però amb una evolució molt ràpida fins a convertir-te... Vaja, no sé si per tu aquesta transició l'has viscut des de dins i per tant, ho has normalitzat, però molt ràpida per convertir-te en un referent del cinema espanyol en aquests moments, no?
Sí, però també... O sigui, tota la gent que m'envolta, és a dir... Sí, per exemple, els guionistes amb els que treballo, o sigui, sí. L'Eric Navarro, per exemple, ha escrit Cites, ha escrit Les Barcelones, ha escrit el remake que he fet per Antena 3, ha escrit aquesta pel·li, i té el mateix volum de feina que tinc jo, realment, no? Però sí que és veritat que els directors, com tenim aquesta visibilitat que desktop, però no... O sigui, hi ha... Òbviament tinc molta feina, no?, i desgasta molt rodar i tal, però l'equip tècnic del que jo em rodejo una mica està una mica en el mateix volum de feina de desktop. Mm-hmm. Que, clar, al final... poses una pel·lícula de, no?, o dirigida a part, clar. Però joder, o sea, jo també penso això sobre com els guionistes poden portar una pel·lícula darrere l'altra i escriure, de la mateixa manera que segurament has de preguntar com puc rodar una pel·lícula darrere l'altra, Però el fet de no escriure jo crec que ajuda a tenir aquest volum de feina, perquè no tinc la intenció d'escriure, no m'agrada escriure les meves pròpies pel·lícules, bàsicament perquè no en sabria, i això fa que pugui una mica... tenir aquest volum de feina que des de fora pues, sembla que sigui una mica totxo, no?
Pregunta si no dormia, perquè em donava la sensació de que no dormia el Dani, perquè clar, empalmar 8 pel·lícules i vale. A més fer un llibre i tot el que fa i no parar, em semblava que no dormia. Però bueno, preguntaré una altra cosa. Hi ha una cosa a la pel·lícula, com ha passat amb altres de les teves comèdies romàntiques, i com passa molt últimament amb la comèdia romàntica, diguéssim, dels últims temps, amb aquest relleu generacional, que és aquesta desmitificació del romanticisme, que sempre hi ha un moment en què l'abandonem. I no sé si d'això... i has pensat?
Bueno, jo crec que ara ja d'una manera que ha sigut conscient t'aproximes a les pel·lícules des d'intentar desmuntar o intentar trobar el cantó fosc als contes de fades, no? I jo crec que són molts factors els que et fa dir, hòstia, el final feliç no és que no ens agradi, però el qüestionem i ens interessa una mica més veure el rerefons o la part més negativa o la part més ambigua d'una història d'amor, no? Però també estan canviant els personatges, és a dir... Abans, o sigui, en les comèdies clàssiques era la noia era quasi un vehicle perquè l'home canviés, no?, diguem, i hagués de fer com el seu viatge emocional d'alguna manera, dius, m'he equivocat, perdó, volvamos-lo a intentar, i ara en les últimes comèdies romàntiques pues, s'està igualant això, com havia de ser, i de la misma manera que hi ha un tio que és un responsable i un tio completament immadur, doncs també hi ha protagonistes... persones femenins, com jo que sé, i de repente tu, que està en aquest punt, no? És una tia que s'ha envaldit amb tothom, té una addicció a l'alcohol, bla, 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 no? Doncs jo crec que no és només pel cine, sinó que tot el procés social i una mica cultural que estem vivint, pues, d'alguna manera el cine s'adapta, o més que s'adapta, pues, es modifica, no? Però sí que és veritat que ara lo factual jo crec que seria d'una manera molt diferent, diguem. O sigui, no... I inclús tienes un email, és a dir, ens estem aproximant les històries d'amor d'una altra manera, una mica més realistes.
Bueno, d'això en parles una mica al llibre, pot ser o no?
Sí, el llibre parla una mica de la toxicitat, o sigui, m'interessa molt desmitificar o desromantitzar els comportaments tòxics, no? Com és això, no? Doncs donem un temps, però no et vull perdre, vull que segueixis allà, no? Sí. Tu el que no vols és... No vols per a aquesta persona, però quieres ir ahí a l'Apolo a fer-te tot lo que puedas.
Clar,
saps?
Clar,
una
clar.
Mica parlant de català, no?
Sí.
I una mica la sinceritat... O sigui, a mi ja sembla una cosa que em feia com molta gràcia, no? Que és el punt de dir, hòstia... que es parlava molt, no?, de l'entendimiento entre homes i mujeres, no?, o què complicades són les dones. I jo penso, hòstia, i els tios no ho som? O sigui, les ratllades que jo he tingut al cap a nivell emocional, a nivell d'esto, l'únic que sembla que el que és la literatura, el que és una mica el mundo cultural d'això, una mica s'ha quedat una mica en, hòstia, hay que entender a las mujeres. O sigui... Jo crec que els tios podem arribar a ser bastant més complicats i les nostres inseguretats ens juguen moltes més males passades. L'únic que vivim una espècie, o ara ja no tant, però abans, este punto de les masculinitats, que tampoc tinc molt clar el que significa, no voy aquí de entendido, però este punto de no poder ser complicats o no poder ser contradictoris o no menjar-nos la olla, hòstia, jo, clar, inclús a nivell sexual també, una mica, no?, de dir, hòstia... la inseguretat que jo tinc quan me'n vaig a la primera vegada amb algú al llit d'una nit em pot durar molt, diguem, i això és una cosa que una mica el llibre intenta parlar, no?, de les ratllades d'un tio i dir, hòstia, ara em toques amb aquesta noia, anem a veure si ho fem bé, vamos ahí, venga, bé, fem això potser no li agrada, i com funciona una mica l'intríngulis del seu cap, que està fet un desastre.
Acabo, Dani, però és molt interessant una cosa, que és que sent jove com ets i havent començat fa escassament a fer pel·lícules que s'han estrenat a sales, no?, com el Barcelona Nit d'Estiu el 2013, fa molt, a veure, relativament poc temps, no?, 7 anys, gairebé 8, clar, el canvi de paradigma en els últims temps del món cinematogràfic és la punyeta. Tu ara estrenes per Netflix, tens una pel·lícula que està allà a la recambra, que és Mamau, sí, Papà, que no s'ha pogut estrenar en sales, que no sé si s'estrenarà finalment, si tens data o no tens data. Com estàs vivint aquest canvi tan sobtat i tan ràpid que no sé si us beneficia específicament? És a dir, sí, evidentment per al món de les plataformes, però amb aquesta pèrdua d'espai de les sales...
Bueno, o sigui, em preocupa moltíssim perquè hi ha moltes sales que estan tancant i jo crec que, òbviament, hi ha una convivència entre el Netflix, és una sensació estranya, no?, de saber que la gent es veu la teva pel·lícula al llit, sí, i tu l'has mesclat amb un 5.1.
Epa, que se li ha tallat una mica. A veure si el podem recuperar.
Ah, vale.
Ara, Dani, 5.1... Dani, ara et sento.
No, ara estic, no?
Sí, sí.
Estic, no?
Sí.
Ara. Amb la treballes i la mescles i tot perquè estigui d'una manera més acabada i la gent la veu amb un iPad.
Ara sí que se'ns està tallant, és una llàstima. Ai, amb un 5.1, doncs pues mira, el 5.1 del so que se'ns ha... Bueno, des d'aquí, escolta'm, agrair-li al Dani de la Orden, perquè em sembla que ara no el podem recuperar, i evidentment felicitar-lo per la feina. Aquesta nova pel·lícula que s'estrena a Netflix...
Loco por ella.
Loco por ella, amb aquesta nova pel·lícula que s'ha d'estrenar en algun moment, que és la de Mamau Papà, i sí, amb el llibre que té a punt de treure, que es diu Darse un tiempo y otras mentirías.